A Ràdio Estel comença Àngels.
Un total de 705 dones i homes van poder tenir feina durant l'any passat a través d'itineraris d'inserció sociolaborals per a persones en risc d'exclusió social i gràcies a la Fundació Formació i Treball. I és important ressaltar que aquesta xifra total suposa un increment del 25% respecte al 2021. Són molt bones notícies que posen en valor la tasca que fa aquesta entitat, que no ha parat de créixer i que s'ha convertit en l'empresa d'inserció referent del sud d'Europa.
Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Comencem una nova edició de l'Àngels, el penúltim ja de la temporada, el programa de Ràdio Estel, en què parlem de tot allò que està relacionat amb el tercer sector social. I ho fem conversant amb aquelles persones, amb les entitats que hi treballen diàriament. I un cop més el nostre agraïment a la Fundació Llegat Roca i Pi, que dona impuls i col·labora perquè tot això sigui possible. I també un cop més us recordem qui som, el Joan Andreu Parra fent una feina imprescindible a la producció, l'Àngel Martínez procurant que tot soni a la perfecció i que ho aconsegueix, i qui us parla. Per a les organitzacions, fundacions, casals, esplais, etc, que treballen per al tercer sector social, és important fer balanç. De fet, ho és per qualsevol entitat, sigui de l'àmbit que sigui, però molt especialment per a aquelles que treballen en aquest àmbit, pensant en com ajudar totes aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat, situacions que, no cal dir, no han buscat. Cal fer balanç per saber què s'ha fet, com s'ha aconseguit allò pel que es lluita i per marcar noves perspectives, nous objectius. I a les entitats del tercer sector social el balanç es fa no anualment, es fa dia a dia, fins i tot hora a hora, minut a minut. I el resultat d'aquesta tasca diària, insistent, sense defallir, s'ha de conèixer. L'hem de saber per donar-li el valor que té, el que es mereix, que és moltíssim, i malauradament no sempre es coneix. Això és en part el que intentem des d'aquest programa i des d'aquesta emissora, des de Ràdio Estel. Per això avui coneixerem, en base als resultats, els fruits d'una feina important que s'ha de saber, però, com dèiem, malauradament, no sempre hi ha l'oportunitat. Saludem a aquesta hora a la Sandra Ruiz. Ella és responsable de l'àrea d'acompanyament de la Fundació Formació i Treball. Sandra, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda, David. Gràcies per convidar-nos.
A veure, durant l'any 2022, ho dèiem, vau donar feina a un total de 705 persones a través d'itineraris d'inserció sociolaborals per a persones en risc d'exclusió social dins les empreses d'inserció del grup. Què suposa per vosaltres aquesta xifra? Quina importància té?
Doncs, bueno, aquest any aquesta xifra ha suposat un 25% més respecte a l'any 2021, i estem molt contents, molt contentes de poder atendre i arribar a moltíssimes més persones. Persones que estan en risc d'exclusió, amb vulnerabilitat, i que això suposa una oportunitat de feina per a elles.
Clar. Ho dèiem, aquesta xifra suposa... Ara explicarem com funcioneu i com es fa tot plegat, però abans m'agradaria destacar un cop més aquest 25% d'augment de respecte al 2021, un 25% que és moltíssim. Entenc que la valoració que feu no pot ser més positiva.
Sí, correcte. Clar, bueno, des de fa uns anys que la Fundació Formació i Treball va en augment i va en creixement constant, i bueno, això també es deu a la diversificació de serveis que tenim, i bueno, gràcies a això també hem pogut anar creixent en places a cada servei i atendre moltíssimes més persones.
Clar, perquè ho deies tu, en els últims anys consecutivament hi ha hagut un augment que de mitjanes de superior al 20%. Aquest any respecte al 2022, respecte al 2021 és del 25%, però us moveu això en torn a xifres d'un percentatge d'anar augmentant any rere any un 20%, que ja els agradaria a moltes altres empreses. I a més a més, amb l'objectiu que us marqueu, i aquí aquest augment que suposa per afavorir les persones, com dèiem, que estan en situació de vulnerabilitat. Aquest increment que heu experimentat, i sobretot aquest últim any i aquests últims anys, es llegeix també per una millora del mercat laboral?
Pensem que sí. Pensem que després de la pandèmia també hi ha hagut un augment de la contractació, el mercat s'ha mobilitzat molt més, però també jo crec que la Fundació des de sempre busca nous nínxols de mercat i gràcies a això també podem anar ampliant serveis. També la nova llei de residus amb el tema de tractament de la roba ens ha pogut veure una perspectiva de creixement, no només el 2022, sinó d'aquí a uns anys també, no? I llavors, doncs, gràcies a això, a tenir serveis diferents i poder abarcar-los tots, no?
Sí.
També ens fa poder créixer i augmentar les places.
En la nota de premsa que veu publicar, que veu fer-nos arribar, i en què feu aquest balanç del 2022 amb xifres, amb dades, jo especialment l'he trobat molt original, perquè descriviu diversos casos concrets, com deia, és una manera original de fer-ho. Una manera també molt clara per entendre com treballeu, què feu, quins serveis oferiu, com ajudeu i què heu aconseguit. I aleshores havia pensat, si et sembla, Sandra, farem el mateix en aquesta conversa. Coneixerem, són dos casos que presenteu a la nota de premsa, coneixerem aquests casos que resumeixen la vostra tasca i els vostres èxits. I començarem, per exemple, per la Montse. Ella és una d'aquestes 705 persones que va aconseguir un contracte d'inserció en formació i treball. Per situar-nos, qui és la Montse i quina era la seva situació abans de contactar amb vosaltres?
Clar, doncs, llavors, abans de parlar de la Montse, no? Dir que, clar, quan parlem de xifres tan altes, no?
Sí.
Perquè, ostres, 705 persones, no? Totes són iguals, quina situació tenen, no?
Clar.
Llavors, bueno, la idea era plasmar una mica, no? Diferents col·lectius als que podem atendre i casos molt concretos que bueno, això, no? Donar a entendre la tasca que fem.
Clar, sí, perquè especifiquen molt el cas, la situació, i s'entén perfectament, i posen molt en valor tot el que feu.
Exacte. Llavors, la Montse és una dona de 48 anys, d'origen espanyol i mare de dues criatures. Es va separar, ella havia estat mestressa i no havia tingut experiència laboral. Llavors, bueno, del dia a la nit, no?, es va trobar amb dues bosses d'escombreries fora de casa.
Que la van fer fora de casa.
Sí, exacte. La seva vida va canviar completament, no? Es plantejava, ostres, ara què faig? No tinc experiència, tinc una edat, no?, que, per desgràcia, el mercat laboral a aquestes persones costa més que trobin feina.
Sí.
I bueno, va adreçar-se als serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, que ens la va poder derivar, per explicar-nos la seva situació.
Clar, és una persona que no trobava feina, i el que deies, la falta d'experiència i l'edat, aquest argument i aquesta excusa tan injusta que és l'edat per no donar segons quines feines, doncs li dificultava molt la possibilitat d'aconseguir-ho. Per tant, estem davant d'un cas d'una dona que de cop i volta es troba en una situació del tot inesperada i amb moltes dificultats, com dèiem, per trobar feina. Contacta amb vosaltres, ens dius, a través dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona. Com l'ajudeu?
Bueno, primerament nosaltres el que fem és una entrevista de totes les persones que ens van derivant de serveis socials municipals i el que intentem veure és el potencial que té la persona. Més enllà de tots els prejudicis que existeixen al mercat laboral, entenem que hi ha una situació de vulnerabilitat, que la persona té una necessitat de treballar i llavors busquem els seus punts forts i on podria encaixar. Llavors a la Montse, doncs vam veure que era una persona que estava molt implicada, que tenia moltes ganes de treballar i de treure endavant la seva vida i sortir d'aquesta situació en la que es trobava. I, bueno, el cas va ser fantàstic perquè sempre ha estat una dona que s'ha implicat moltíssim, que va treure moltíssim de profit d'aquest itinerari. Quan la Montse va entrar a treballar, doncs se li va assignar una persona que va acompanyar-la tot el procés productiu i també una altra persona que li va fer tot l'acompanyament en la definició del seu projecte professional. Partint d'això, no? Dels seus punts forts, dels seus punts crítics i a veure de quina manera i amb objectius podia desenvolupar un pla de treball i trobar, no?, l'objectiu laboral De tal manera que quan sortís de la Fundació Formació i Treball, en finalitzar el contracte, pogués trobar una feina. Llavors, la Montse, en aquest cas, sempre havia tingut molt clar que volia entrar al món sanitari i, juntament amb el seu tècnic d'acompanyament, doncs van trobar l'oportunitat de poder-se formar com a celadora. Llavors, bueno, pues va apostar per aquest objectiu laboral i la veritat és que la Montse ha estat encantada amb l'itinerari i nosaltres també, perquè ha estat un clar exemple de com una persona, no, pot aprofitar una oportunitat així.
I a més, ella mateixa explica, que us explicava, que quan va entrar a formació i treball es va donar que necessitava molt més que una feina. I entenc que aquesta és la vostra tasca i és molt més que ajudar a trobar feina. El que comentaves tu, Sandra, no? Aquest acompanyament, aquest assessorament, aquest no deixar-la mai sola, i a més una persona doncs, que ho tenia tan i tan i tan complicat.
Exacte, sí, pot ser la diferència amb una altra feina normalitzada, no? És tot l'acompanyament que rep la persona. Llavors ens fixem des de com s'adapta al lloc de feina i com, mitjançant les tutories amb el tècnic o la tècnica d'acompanyament, com desenvolupa el projecte professional, quins obstacles es troba, com detecta les seves fortaleses. I a vegades, no, quan aquestes persones tenen motxilles emocionals que necessiten atendre, doncs també ens coordinem amb serveis socials. No. O amb serveis psicològics on la persona ja ha estat derivada prèviament per poder aprofundir una mica més en aquest tema emocional, no? Perquè de manera paral·lela pugui portar també tot el projecte professional endavant.
Hem conegut el cas de la Montse, parlem ara del Javier, que és una altra de les persones que l'any passat va tenir l'oportunitat de començar un itinerari d'inserció sociolaboral. Ell és originari de Veneçuela, va arribar a Barcelona fa 4 anys, l'any 2019, i uns mesos després que ho fessin la seva dona i els seus dos fills, i com molta gent, moltíssima gent, va arribar a un lloc nou, on viure, que no coneixia, amb l'esperança de trobar feina i començar una nova vida. Però ho va tenir difícil. Què li va passar al Javier?
Exacte, clar. El Javier va ser una de les persones que va arribar per una situació bueno, molt complicada, no?, al seu país. Llavors va arribar justament quan teníem la pandèmia, no?
Clar.
Llavors va ser molt difícil que trobés feina, primer per la situació al mercat laboral que existia en aquell moment i, d'altra banda, per la seva situació irregular. Llavors, bueno, vam poder oferir-li, no?, un contracte d'un any per poder regularitzar la seva situació i va començar a treballar amb nosaltres a la deixalleria, una de les deixalleries que portem a Barcelona.
Clar, que en aquest cas també, a més, la seva situació irregular, entenc que també hi ha aquí un assessorament i un acompanyament, no sé si dir-ho jurídic, però laboral, per arreglar la situació, per normalitzar-la.
Sí, exactament. Com sempre, bueno, nosaltres tot l'acompanyament, tota la intervenció que fem, sempre intentem que sigui en xarxa i en aquest cas, pues, tant les advocades de Càritas com alguna altra advocada que tenim que també fa assessoraments a l'Ajuntament de Barcelona, sempre que ens trobem amb alguna persona en situació irregular, de seguida contactem amb els serveis jurídics perquè ens puguin dir exactament doncs, quines oportunitats tenim que aquesta persona pugui regularitzar la seva situació.
Sandra, us trobeu a Formació i Treball, us trobeu en molts casos de persones que de cop i volta es troben doncs, en una situació totalment nova per ells, del tot imprevista, i de la qual no saben sortir-se'n?
Sí, no sé si et refereixes a aquest tema.
En general, vull dir, per exemple, els dos casos que hem comentat, el de la Montse i el Javier, són dues persones, sobretot la Montse, que de cop i volta, gairebé dir, un dia per l'altre es troba en una situació del tot imprevista, que no està acostumada, que entra en un món i que se li va fent cada cop més gran i va entrant en un pou i del qual no sap sortir-se'n. No sé si hi ha moltes persones que teniu amb aquesta situació, no?, que es troben en aquesta situació desesperada i imprevista.
Sí, la veritat és que, David, moltíssimes. A vegades, bueno, sense voler etiquetar, no? Però a vegades hi ha col·lectius com molt més vulnerables, no? Com és el cas de les persones que han estat privades de llibertat, no? I que de cop i volta doncs, han de sortir, finalitza la seva condemna i no saben res de com està el mercat laboral, no tenen habitatge, potser han perdut el contacte amb les seves famílies i estan totalment perdudes. Llavors, com a persones tenen moltíssim de potencial, tenen molts punts forts, però necessiten un acompanyament com més profund.
Exacte.
Totes les seves àrees de la seva vida. I així com parlàvem abans, no? Doncs també moltes dones, a vegades que surten d'una situació de violència de gènere, no? De maltractament, que també doncs, donen el pas, no? De separar-se i bueno, es veuen això, no? Amb la necessitat de treballar, de portar endavant la seva família, a més, no, de mantenir-se una mica en la discreció perquè bueno, no les puguin localitzar, a vegades han de deixar els seus habitatges, no, i buscar un habitatge protegit, amb tot el que, no, les conseqüències.
Sí, sí, sí. No, i que greuja i dificulta encara més la situació d'aquella persona. Tornant al Javier, hem de dir que està treballant actualment i, sens dubte, l'ha ajudat el fet de formar-se en diferents cursos, perquè també és el que oferiu, no? Com tots els que fan l'itinerari d'inserció, formació i treball, és fer aquests cursos. De quins cursos oferiu? O sigui, ja entenc que n'hi ha molts, en funció de la diversitat, de les necessitats.
Sí, nosaltres com a formació sempre tenim així com tres grans blocs, que serien competències tècnico-professionals, que són aquelles que tenen a veure amb l'ocupació a la que es vol dedicar la persona, les competències bàsiques que tenen a veure amb idiomes, amb competències digitals, i les competències transversals, que són aquelles, no? Com el treball en equip, les relacions interpersonals, la gestió de les emocions, que són cada cop més demandades per les empreses, sí. No? Llavors tenim aquests tres grans blocs. A vegades, bueno, quan detectem les necessitats de la persona, a vegades oferim cursos que oferim nosaltres de manera interna i que impartim nosaltres mateixos, o altres vegades tenim empreses col·laboradores o persones autònomes, no? Que imparteixen aquesta formació. I quan la persona pues, vol formar-se o té una ocupació, un objectiu laboral que no està en el nostre dia a dia, doncs sempre busquem cursos on la persona pugui desenvolupar aquestes formacions de manera externa.
Hem conegut el cas de la Montse, Javier, és una manera d'exemplificar la gran tasca que feu des de formació i treball, que va més enllà de la formació, de fer cursos, també d'assessorament, ajudar a integrar-se a les persones i també fins i tot l'assessorament més enllà, perquè després moltes persones doncs, han de treballar o han de buscar feina, una feina doncs, ordinària, sortint d'aquest cicle de formació i d'inserció, i també els assessoreu per això, per tot això, formació i treball és, com dèiem, un any més un referent del sud d'Europa pel que fa a la creació de llocs d'inserció. I t'agraïm molt, Sandra Ruiz, responsable de l'àrea d'acompanyament de la Fundació Formació i Treball, que ens ho hagis explicat. Moltes gràcies, Sandra, i molta sort.
Moltíssimes gràcies, David. Ja tenen 16 anys i ara
tot els crema refreguen els cossos pels camps del costat. Us diem adeu amb Ginestar i amb l'Eva i la Jana, aquesta cançó de fa un parell d'anys, que és una història d'amor, una història d'amor com qualsevol altra. I no sé si us passa a vosaltres, però a mi em fa por pensar, tant li com van les coses, que en un futur no massa llunyà, potser aquesta història d'amor no serà com qualsevol altra. Us esperem diumenge vinent, a l'últim Àngels de la temporada. Fins aleshores, que passeu molt bona setmana i moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Dits de l'altre com si fos un vi. sé què som, però que guapa estàs. La Jana ja dorm, perquè quan sent un pip contra l'esquena li agafa la son. L'Eva s'ha llevat, està molt nerviosa perquè té un examen a la facultat. I ara exageren que no sap cap tema dels 30 que té per llegir. S'apropa la Jana, que ve per darrere, diu que amb ella ha après a ser feliç.
Estona que pensa que es mor. Una mica més, un terç d'una joia ja és fora del temple on la vida neix. És tan petita i té els ulls de la Jana i quan plora sols l'Eva somriu.